Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Els qui fem possible aquest programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Som a les portes d'un nou temps litúrgic, la Quaresma. L'iniciarem aquest proper dimecres, dia 1 de març, amb la celebració de la imposició de la cendra. Però coneixem realment quin és el simbolisme, el significat d'aquest gest? Avui ens en parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en el seu missatge als quatre vents per aquest diumenge. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli, diu el sacerdot, en imposar la cendra sobre els nostres fronts. La cendra simbolitza la mort i el que res no val, perquè caiguem en el conte que pols ets i en pols et convertiràs, tal com diu la fórmula antiga. No és que l'Església vulgui espantar-nos un cop l'any. El que vol és convidar-nos a posar ordre en les nostres preferències, perquè allò que és permanent ho valorem més que allò que és caduc. L'amor etern més que la satisfacció momentània, i anteposant la humilitat a la supèrbia i la caritat a l'orgull. En una paraula, que ens convertim. Hi ha conversions famoses, com la de Sant Agustí, arrossegat a desgrat cap a la veritat gràcies a les pregàries de la seva mare i als sermons de Sant Ambròs. O la de Sant Ignasi de Loyola, que postrat al llit per raó de les seves ferides de soldat, llegeix amb desgana els pocs llibres que li presten i van calant en la seva ànima les lliçons de grans sants com Francesc i Domènec. Però el més habitual és que les conversions es produeixen per contacte com una grip feliç i contagiosa. Això es va expandir, així es va expandir l'Església des dels seus començaments, a partir dels apòstols, i va aconseguir arribar als límits de l'Imperi Romà. I així va arribar el cristianisme a les fredes terres del nord d'Europa, a les càdices, regions equatorials i a tots els continents. Aquest any, l'1 de març, és dimecres de cendra, celebració mòbil que marca el començament de la Quaresma. És un dia en el qual està establert que es faci dejuni i abstinència, pràctiques que alguns consideren retrògrades, però que són vàlides si se les veu en el seu veritable sentit. Preparar-se per a un temps de penitència i conversió els 40 dies que precedeixen la Setmana Santa, la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. No és temps de tristesa, perquè al final d'aquest camí és un esclat d'alegria, la resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. El novel·lista Ignasi Agustí va titular la seva sèrie narrativa La cendra va ser arbre. És cert, en l'ordre natural primer és l'arbre i després la cendra, però en la celebració que fa l'Església vam començar imposant la cendra i vam acabar adorant l'arbre de la creu, un arbre del qual estan pendents els fruits de misericòrdia que ens alimenten cada dia. Sigui benvingut el dimecres de cendra, no com enterrament de les emocions del Carnestoltes, sinó com gest d'humilitat en què ens traiem la careta per veure Déu i els nostres germans. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 26 de febrer, que és el diumenge 8 durant l'any. El fragment correspon al capítol 6 de l'evangelista Sant Mateu, versets del 14 al 34.
Ningú no pot servir dos senyors, perquè si estima l'un, avorrirà l'altre, i si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu servir alhora Déu i el diner. Per això us dic, no us preocupeu per la vostra vida, pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. No val més la vida que el menjar i el cos més que el vestit? Mireu els ocells del cel. No sembren ni seguen, ni recullen en graners, i el vostre Pare Celestial els alimenta. No valeu més vosaltres que no pas ells? Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida? I del vestit, per què us en preocupeu? Fixeu-vos com creixen les flors del camp, no treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'elles. I si l'herba del camp, que avui és i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, no farà més per vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no us preocupeu pensant què menjareu o què beureu o com us vestireu. Tot això, els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare Celestial ja sap prou que en teniu necessitat. Vosaltres busqueu primer el regne de Déu i fer el que ell vol, i tot això us donarà de més a més. No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s'ocuparà d'ell mateix. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.
I una setmana més ens ajuda a aprofundir en l'Evangeli d'aquest diumenge el biblista mossèn Joan Magí.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El 26 de febrer celebrem el 8è diumenge de durant l'any. Les nostres trobades són do de Déu. Ell mateix el porta dins nostre amb tot el seu amor de pare perquè el puguem compartir dins de l'experiència de rebre i donar en la nostra comunió que ell mateix presideix.
Déu va començar a lliurar-nos el seu amor en l'amor dels nostres pares en el mateix instant en què fórem engendrats. Ell mateix dirigí la recepció d'aquest amor des del si de la nostra mare. El profeta Isaïes és un dels que ho mediten i ens ho deixen escrit. Abans de néixer, el Senyor em va cridar, va pronunciar el meu nom quan era a les entranyes de la mare.
Avui que l'Església vol viure una profunda renovació missionera, hi ha una forma de predicació que ens competeix a tots com a tasca quotidiana. Es tracta de portar l'Evangeli a les persones que cadascú tracta, tant els més pròxims com els desconeguts.
El Papa Benet XVI ens diu: vull exhortar una vegada més tot el poble de Déu, els pastors, les persones consagrades i els laics, a esforçar-se per tenir cada vegada més familiaritat amb la Sagrada Escriptura. Mai no hem d'oblidar que el fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la paraula de Déu anunciada, acollida, celebrada i meditada en l'Església. Aquesta relació amb la paraula divina serà més intensa com més siguem conscients de trobar-nos davant la paraula definitiva de Déu sobre el cosmos i sobre la història, tant a la Sagrada Escriptura com a la tradició viva de l'Església.
El text de l'Evangeli ens fa contemplar la presència de Déu en la creació que ens envolta per a fixar-nos en la gran varietat de dons que ell ens comunica.
A l'Evangeli de Sant Mateu, Jesús ens anima a fruir la tendresa de Déu contemplant les flors i els ocells. Veiem que el Pare omple de flaires les flors amb una artística gamma de colors. Veiem l'agilitat i sentim els cants refilats dels ocells. Això, diu Jesús, ens anima a descobrir i contemplar l'amor que el Pare ens té a nosaltres. Si no activem la fe, ens perdem l'experiència. Però el Pare no deix d'estimar-nos. Ens convé descobrir, acceptar i experimentar la delicadesa de l'amor de Déu en els dons repartits entre tots nosaltres.
Comunicar a Dios en 140 tuits. Aquest és el títol d'un llibre que ha publicat recentment la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. És un llibre que recull 140 missatges breus de més d'una trentena de professors sobre comunicació religiosa, el món digital, l'ètica o la transparència, entre altres temes. Qui ens ho pot explicar molt millor és la seva autora, l'Amparo Gómez, que ella és delegada de mitjans de comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i la tenim a l'altre costat del telèfon. Amparo, benvinguda.
Moltes gràcies, Anna.
Fent referència al títol del seu llibre, és possible comunicar Déu en 140 tuits?
Sí, una mica agosarat, no? Potser. Jo crec que sí i no. No, perquè Déu és infinit, és inconmensurable, no hi cap, ni en 140 tuits ni en 140.000 llibres. Però per altra banda, jo crec que sí que hi cap, perquè també en un petit gest d'amor, o en una paraula d'amor, pot cabre tot l'amor de Déu, no? Tota l'essència de Déu, que és l'amor, no? Doncs de la mateixa manera, ara no sé jo si això teològicament serà molt correcte, però de la mateixa manera que en un tros d'hòstia sagrada i es present tot el cos de Crist, no? Poder també en un missatge breu ple d'amor pot cabre l'essència de Déu.
Com neix la idea de fer aquest llibre? Perquè és un format, podem dir, força diferent al que estem acostumats, no? És força original.
Sí, tens raó, sí. La veritat que la idea no se'm va ocórrer a mi. Jo cursava el diploma en comunicació i religió a l'era digital de la Facultat Blanquerna i havia de fer uns treballs parcials, a més del treball final. El segon trimestre no sabia molt bé com encarar aquest treballet, que no havia de ser una gran cosa, 5 pàgines. I al final, repassant els meus apunts, doncs vaig trobar que hi havia algunes frases dels profes que eren molt rodones i ahir se'm va ocórrer resumir tot el contingut d'aquell segon trimestre en format tuits, ja que parlàvem de l'era digital, no? I el resultat va ser positiu, als profes els va agradar i fins i tot ahir és quan em van dir, escolta, això poder donaria de sí fins i tot per fer un llibre. I què dius? Total, que el tercer trimestre també el vaig encarar de la mateixa manera i després vaig tornar sobre el primer i al final, doncs, d'alguna manera, un resum de tot el curs en aquest format original, sí, certament.
Tots aquells que utilitzem Twitter habitualment sabem que no és gens fàcil resumir una idea o un pensament en 140 caràcters. Ha resultat complicat?
Doncs sí, és cert, una miqueta sí, perquè de vegades és un repte, no?, concentrar en 140 caràcters una idea completa, sencera, un missatge potent, no?, de vegades no és fàcil, l'has de rumiar una miqueta. Jo crec que també és com si fos un joc de mètrica, no? De la poesia clàssica que tenia els seus cànons, etc. D'alguna manera, en la modernitat d'ara, també el tuit ens proposa un esforç de mètrica.
Dèiem a la presentació que s'aborden temes ben diversos relacionats amb la comunicació, la religió i l'Església. De quins es tracta?
Doncs els continguts, mira, estan organitzats en tres grans blocs. Comunicació, religió i era digital. I a dins de cada bloc, doncs, hi ha diversos apartats. Es parla, doncs, de comunicació institucional, d'elements de la comunicació a dia d'avui, o també en l'apartat de religió, doncs, d'església i comunicació, comunicació corporativa de l'església, també d'altres, algunes tuits sobre altres religions, diguéssim. També a l'era digital, doncs es parla de què és aquest continent digital, de les xarxes, etc.
De els missatges que es publiquen en aquest llibre, quin destacaria?
Doncs mira, la veritat que n'hi ha molts que m'agraden, són diferents, però mira, podria dir-te d'aquests diversos continguts, aquest que vaig captar a les classes del Pere Massip. Diu, en la era digital, donde cualquiera hace de periodista, este debe aportar el valor añadido de la reflexión y la especialización.
Interessant.
Un altre. Puc dir-te un altre?
I tant.
Doncs mira, a les classes del Jordi Cullell hi ha aquest que parla de la persona. M'agrada perquè val per tothom. Gestionar la marca personal. El arte de invertir en ti para aportar a los demás lo mejor de ti, lo que solo tú puedes ofrecer. Y m'agradaria llegir-te un altre.
Vinga, un tercer.
Sobre la Xisque Valladares, religiosa de la Puresa de Maria, experta en el tema, en el tema de l'evangelització, podríem dir, diu això. En la evangelización en las redes, lo importante no es el éxito, sinó dar frutos de l'espíritu. Ja.
I on tinc un altre, un dels tuits publicats al llibre, diu que la comunicació a l'Església no és un luxe, sinó una necessitat. Diu perquè una església tancada en si mateixa no és evangèlica. Com valora actualment la comunicació que fa l'Església?
Sí, bé, estic totalment d'acord en que és evangèlica, perquè jo dic la mateixa celebració de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials celebra cada any el Dia de l'Ascensió, no? Quan Jesús va dir anuncieu a tots els pobles la Bona Nova, no? Per tant, és que és consustancial, no? Ara, com ho fem actualment? Doncs crec que estem entre un necessita millorar i un progrés adequadament. Estem ahí fent camí. El tema és també de velocitat, que els ritmes de posar-nos al dia en aquest tema no són els de la societat en general, però crec que les passes que es van fent són en la direcció justa. Això és bo.
Quins principis han o haurien de marcar la comunicació a Twitter? Si poguéssim dir tres regles bàsiques, quines serien, per segons?
Mira, jo m'acosta donar regles perquè jo sóc neòfita en Twitter, no fa encara un any que sóc present, però precisament, mira, de la Chisque Valladares, aquesta religiosa que ens va fer classes també, que ella sí que és una autèntica experta en el tema, ja jo crec que ella parla de que se pot estar a les xarxes per tres, a Twitter, per tres finalitats, no? Per promoure iniciatives, per exemple, per informar, com els mitjans, com els polítics informen a través de Twitter, o per crear comunitat. Depèn de quin és el teu objectiu, doncs la manera de comportar-te serà una o una altra, no? I jo pensant ara també en l'àmbit d'Església, crec que cal una bona idea tenir sempre present és que no podem fer servir el Twitter com un tauler parroquial d'anuncis, no? Una cosa fixa, expositiva només, no? Sinó que ha de ser un món de relacions interactiu.
I finalment, a qui recomanaria aquest llibre de comunicar a Dios en 140 tuits?
Doncs, en realitat, jo el recomanaria una mica a tothom. Cadascú trobarà una cosa diferent. Els experts en temes de comunicació no trobaran cap novetat, potser. Ja ho sabran tot, a lo millor ho podrien explicar millor. Però el format és original. Jo crec que resulta un resum, una síntesi de butxaca de temes de comunicació avui. I els que no són tan avesats als temes de la comunicació o a la religió o a l'Església poden usar-ho com una porta d'entrada, perquè el llenguatge no és massa tècnic ni complicat.
Doncs Amparo Gómez, delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, avui ens ha acompanyat a l'espai de l'entrevista via telèfon. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per trucar. Gràcies.
I fins una altra. Adéu-siau.
Adéu.
Fem ara un cop d'ull als actes d'agenda que hi ha programats per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Comencem pel dimecres 1 de març, que és el dimecres de cendra. En la celebració presidida pel senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol, s'imposarà la cendra iniciant així el temps litúrgic de Quaresma. Tindrà lloc a la catedral de Tarragona a les 8 de la tarda. I el dijous 2 de març, la conferència que porta per títol Salvador Espriu, un agnòstic que cerca Déu, a càrrec de mossèn Francesc Manresa, rector de la parròquia de Vila-rodona. Espriu, tot un referent literari i cultural, tant pel que fa a la qualitat de la seva obra com per l'actitud ètica, ho ha estat també en la recerca de Déu. És un acte inserit en el cicle de conferències familiars Qüestions d'avui. Tindrà lloc a la sala d'actes de la residència Santa Teresa de Valls, al carrer Santa Teresa número 4, a 8:45 del vespre, i organitza la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls. I, per últim, pel dissabte 4 de març, la formació sobre l'exhortació Amoris Laetitia, a Tarragona. La formació anirà a càrrec del doctor Joan Costa, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. És una formació adreçada a tots aquells que vetllen per l'acolliment i la preparació al matrimoni. Cal inscriure's a través del correu pastoral.familiar@arqtgn.cat. Tindrà lloc al Centre Pastoral de les Oblates, al portal del Carro número 13 de Tarragona, a les 10 del matí, i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar.
Doncs tots aquests actes els podreu trobar a l'espai de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. Us recordem, l'adreça és arqtgn.cat. I en el bloc de cinema d'aquest mes ens fem ressò d'una pel·lícula que s'ha estrenat recentment i que es titula Lo que de verdad importa, dirigida per Paco Arango. Un detall important és que tots els ingressos que es recaptin de la pel·lícula contribuiran a que 120 infants amb càncer puguin gaudir d'una setmana de colònies. La crítica cinematogràfica de Lo que de verdad importa ve de la mà de mossèn Peyo Sánchez, que és el director del Departament de Cinema de l'Arquebisbat de Barcelona i de la Setmana de Cinema Espiritual. Totes les seves crítiques les podreu trobar al blog Cine Espiritual para Todos.
La gente de esta ciudad ven milagros donde no los hay.
Just know you're not alone.
Ya tenemos en los cines Lo que de verdad importa, una película que ciertamente importa. Paco Arango nos presenta una historia de vocación. Algunos dicen que esta película no es católica, que le falta cristianismo. De verdad que es una película profunda y verdaderamente cristiana.
¿Puedo ser franco contigo?
Claro, eres una vergüenza para la familia.
Tu negocio es un desastre.
Es que si no tengo el dinero el viernes, cierro vuestra patética tienda.
No te escasas.
Una historia de un personaje que vive muy despistado. Se trata de un mecánico que va arreglando aparatos y que tiene su vida estropeada. Así sus relaciones afectivas y así el mundo laboral. Pero va a recibir una visita, la visita de un familiar que en el fondo es un ángel y que le va a recordar que tiene que hacer una experiencia que le pueda cambiar. Un año en el Canadá, en los orígenes de su familia.
¿Qué quieres que ponga?
El curandero. Lo arreglo todo en aparatos eléctricos estropeados.
¿Qué están haciendo aquí?
Por el anuncio. ¿El curandero?
Vivirá una serie de experiencias que, acompañado por la providencia, le irán marcando y definiendo las decisiones de su vida. Así pues, no estamos solos. También la Iglesia hace un bonito papel de acompañamiento. Al principio distante, sospechando de ese poder de hacer curaciones, pero después amiga y cercana. Una Iglesia que también ayuda.
¡Ayuda! ¡Ayuda!
Estoy convencido de que tienes un don que me ha hecho volver.
Estáis todos locos de remate.
Y al lado, una joven con una grave enfermedad, con un cáncer. Paco Arango siempre está promoviendo la ayuda a los niños que tienen cáncer. Y este personaje será el que nos decantará la historia y nos mostrará cómo al final las personas tienen redención y puede haber una esperanza. Esta película os la recomendamos por cristiana, por profunda y porque gustará a todos los públicos. Lo que de verdad importa.
Puedo verla morir.
Tomaste tu decisión.
Quiero recuperarla.
¿A quién tengo que convencer?
A aquel en el que no crees.
¿Cómo puedo hablar con él?
¿Con quién?
Con él, con tu jefe.
Tú hablaré.
Alec y Cecilia, vivid por mí como si mañana fuese vuestro último día.
No puedes negarlo. Eres el curandero.
I obrim el bloc de notícies amb l'inici dels treballs de restauració de les pintures de les portes de l'orgue de la Catedral de Tarragona.
La primera intervenció, d'una durada de 8 mesos aproximadament, permetrà restaurar les dues pintures del batent, o porta dreta, on s'hi representa la resurrecció de Jesucrist i part de l'escena de l'Anunciació de l'Àngel a la Verge Maria. El projecte de conservació i restauració de les monumentals pintures de les portes de l'orgue de la catedral s'ha presentat aquesta setmana en una roda de premsa presidida pel degà president del capítol catedral de Tarragona, mossèn Joaquim Fortuny. El moble de l'orgue de la catedral de Tarragona és un exemplar únic perquè, a més de la seva monumentalitat, ha conservat les portes o batents que tancaven i ocultaven els tubs del cos central de la caixa en determinats moments del calendari litúrgic. L'estudi exhaustiu de l'obra ha posat de relleu el mal estat de conservació del suport rígid de fusta, el bastidor fix amb frontisses, i de les teles de gran format. 100 metres de llarg per 4,65 metres d'ample. David Silvestre és un dels restauradors.
Llavors, què tenim clar? Tenim clar que començarem per la neteja de, de les policromies i una vegada estigui neta les dues cares de la porta batent, procedirem a fer un protocol que existeix al centre de restauració sobre com eliminar totes les intervencions antigues que, anem a dir, ha patit, però no és que hagi patit, sinó que ha necessitat aquesta porta i que ara les hem de retirar perquè tota intervenció amb els anys, amb les dècades, es degrada. Una vegada terminem el sistema d'eliminació de tots aquests barnissos, repint, pintades, etc., llavors tindrem les dues cares netes i haurem de consolidar la tela. La tela està força sencera, però hi ha, té alguns strips, segurament d'algunes manipulacions, no sabem. El cas és que tenim, com a mínim, detectades 3 o 4 strips a la part de l'anunciació. I una vegada haurem fet la consolidació, és quan haurem aprofitat per estudiar l'estidor que la Maite deia, està molt malmès, però no l'hem pogut veure. Quan haurem retirat les teles, podrem examinar-lo. Podrem determinar realment com està construït, què necessitem, si l'hem de substituir, com molt probablement ho haurem de fer.
Segons els restauradors, el projecte de conservació i restauració s'ha basat en el criteri de la mínima intervenció, l'aportació mínima de materials i el màxim respecte pels elements que conformen la història de l'obra. Després de totes les fases de restauració, les pintures retornaran al seu emplaçament originari, a l'Orga. L'aportació de recursos econòmics per a la conservació i restauració anirà a càrrec del capítol catedral, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Mútua Catalana.
I 800 alumnes de Tarragona han participat aquesta setmana en la Marxa de la Solidaritat organitzada per Mans Unides.
Aquesta activitat, organitzada de manera ininterrompuda durant 23 anys, pretén sensibilitzar els joves de la situació de pobresa que pateixen milers de persones als països en vies de desenvolupament. Amb la seva participació a aquesta marxa de 10 quilòmetres, se sumen a la campanya anual de Mans Unides que porta per lema «El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa». La presidenta de Mans Unides a Tarragona, Esther Freijanes, ha destacat que ja són més de 20.000 alumnes els que han participat en aquesta marxa des dels seus inicis. Freijanes ha recordat que avui dia 800 milions de persones passen fam, fet que ha qualificat com un escàndol contra la salut. Aquest any, el projecte educatiu amb el que col·laboraran consisteix en la construcció de 4 noves aules per a alumnes del Col·legi de Batxillerat Don Justiniano, que es troba en un barri perifèric d'Antananarivo, capital de Madagascar. Davant la situació de molts joves de no poder continuar el batxillerat a l'escola per manca d'infraestructures, la parròquia va posar en marxa en el seu propi terreny el Col·legi de Batxillerat, que actualment compta amb 6 aules, malgrat tenir una demanda molt més elevada. És per això que la parròquia ha sol·licitat a Mans Unides la construcció de 4 aules noves per acollir els estudiants en condicions dignes i adequades. Aquest projecte beneficiarà a 140 alumnes.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
On tu vas, jo hi vaig. On tu vius, jo hi vaig.
Doncs fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana. Durant aquesta darrera mitja hora us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Tornem la setmana vinent amb més programa. Que vagi molt bé i gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau. Si perdo...